Bon dia, com esteu?
Bon dia, avui paraigua ben a prop. Anirà plovent tot el dia.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimecres 19 de març de 2025. A Palafrugell han vist sortir el sol fa justament una hora i 10 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 12 graus. Cel tapat durant tot el dia i amb pluja, que ja ha caigut a matinada i ho seguirà fent durant tot el dia, i serà aquesta pluja intermitent que entrarà de mar cap a terra. Estones anirà amb una mica més d'intensitat, per això l'Isaac ens recordava que tinguéssim el parc aigua ben a prop. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell, i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que aquest dimarts ha mort Teresa Jové, degana de les lletres catalanes, als 104 anys, i a més en destacarem els detalls, no, d'aquesta figura tan rellevant per la societat catalana. A més, parlarem de les pluges i també de que el Baix Empordà continua en alerta per sequera després dels diversos canvis que ha fet el govern de la Generalitat, tot i les pluges dels darrers dies. I també hem de destacar que els bombers han apagat aquest dilluns un incendi en una masia de Pals. De seguida ampliarem tota aquesta informació, però a més, parlant d'aigua avui, parlarem amb el director de l'Institut Català de Recerca d'Aigua, el senyor Vicenç Acuña, sobre la gestió d'aquest recurs després de les darreres setmanes que hem tingut a pluja i també d'aquest canvi en la tendència d'aquesta sequera que s'ha allargat, bueno, i que encara se segueix allargant tant de temps. Però a més, avui parlarem amb el president de la Fundació Josep Pallach, el senyor Josep Maria Soler, sobre la rellevància que ha tingut Teresa Jové per aquesta fundació i també tota la rellevància que ha tingut aquesta figura per la societat catalana. De seguida ho repassem tot. Abans hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Tenim el Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia.
Saludem també la Laura Quiñonero. Bon dia, Laura.
Hola, bon dia.
També tenim l'Anna Salvador. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
I saludem també en Dani Cortés. Bon dia, Dani.
Bon dia, Maria.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. Tal com avançàvem fa una estona, ha mort aquest dimarts Teresa Jové, degana de les lletres catalanes, als 104 anys. Dani.
Va combinar la narrativa històrica i detectivesca amb la memòria de l'exili. Va ser presidenta d'honor de la Fundació Josep Pallach, entitat vinculada a Palafrugell. La van guardonar amb la Creu de Sant Jordi el 2010, el Premi Memorial Francesc Macià el 2018, així com el Diploma al Mèrit Ciutadà de Palafrugell ara fa un any, el 2024.
I canviem de tema perquè hem de parlar de les pluges que ens acompanyen avui i que ens han acompanyat les darreres setmanes, perquè tot i el seu efecte, el Baix Empordà es continua mantenint en alerta per sequera. Laura.
Amb les recents millores s'ha aixecat l'emergència per sequera a diversos embassaments de Catalunya. Aquest no ha estat el cas pel sistema Ter Llobregat, que continua en situació d'alerta, ja que encara no ha assolit el 60% de la seva capacitat. Aquest sistema és essencial pel subministrament d'aigua arreu de la regió metropolitana de Barcelona i altres zones de les comarques gironines, incloent-hi el Baix Empordà. De moment es mantenen les restriccions, però es continua fent un seguiment de les reserves d'aigua i els consums.
I com comentàvem, els bombers han apagat un incendi en una masia de Pals. Laura.
L'avís s'ha rebut aquest dilluns a les 19 hores i 42 minuts. Ràpidament s'han desplaçat 5 dotacions dels bombers a la casa, localitzada a la plaça de l'Església, on han cremat dues habitacions i la cuina. A més, hi ha hagut desperfectes en una sala adjacent. Els bombers han ventilat el fum que s'ha escampat arreu les dues plantes de la masia. Una persona ha hagut de ser atesa pel Servei d'Emergències Mèdiques i més tard ha estat traslladada a l'Hospital de Palamós.
I també hem d'explicar que l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha posat en marxa un pla de xoc de neteja viària per abordar diverses incidències que s'han detectat a la via pública. Anna.
Els treballs començaran al barri de l'Illa, on es netejaran els carrers Illa, Farmàcia, Arpa, Camí Fondo, Folc de Cardona i Puig Tomàs. El pla s'anirà desenvolupant progressivament, barri a barri, fins a cobrir tot el municipi.
I parlem de biodiversitat perquè un estudi ha demostrat que les colònies de corall vermell sobreviuen una dècada després de ser trasplantades a les Illes Medes. Aquestes colònies, que havien estat confiscades en el marc d'operacions contra la pesca il·legal, van trobar una segona oportunitat gràcies a les accions de restauració impulsades per investigadors de la Universitat de Barcelona i també de l'Institut de Ciències del Mar. Els resultats de la recerca que ara es presenten en un article publicat a la revista Science Advances demostren que aquestes accions de trasplantar coralls decomissats no només han estat eficients a curt termini, sinó també a llarg termini. I canviem de tema perquè la taula d'accessibilitat turística del Baix Empordà es reuneix per abordar els reptes d'aquest 2025.
Cada any fan una trobada i la d'aquest any ha estat la primera en què també ha participat l'Associació Catalana per la Promoció de Persones amb Sordesa. Entre les actuacions previstes per aquest any hi ha fer un curs de llengua de signes catalana a nivell A1, organitzar visites guiades inclusives o crear vídeos formatius pel sector turístic, entre d'altres.
I canviem de tema perquè la Diputació de Girona destinarà 450.000 euros per redactar projectes i també per executar obres a les biblioteques gironines. Els ajuts són anuals i estan adreçats directament als ajuntaments. L'objectiu principal de la corporació és garantir una xarxa de biblioteques públiques de qualitat per facilitar així l'accés a la cultura, al coneixement i també a la lectura. I parlem d'art perquè el bisbalenc Pere Noguera exposa dues obres al Museu de Can Màrio de Palafrugell. Ferran.
Les podem veure des d'aquest dissabte i l'artista presenta dues grans peces que exploren la relació entre objectes quotidians, la percepció de la realitat i el consum. De fet, l'exposició Tot allò repetit ocupa un lloc únic que es podrà veure fins al 23 de novembre i s'ha organitzat conjuntament amb el Bòlit, Centre d'Art Contemporani de Girona, la Filmoteca de Catalunya i el Terracota Museu de la Bisbal.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que Benjamin Netanyahu ha alertat aquest dimarts que els nous bombardejos que l'exèrcit israelià ha fet durant la matinada a Gaza i que han trencat l'alto el foc amb Hamas només són el principi. En un missatge televisat adreçat a la nació, el primer ministre israelià ha assegurat que els atacs continuaran fins que s'assoleixin tots els objectius en aquesta guerra, uns objectius que passen per l'alliberament de tots els hostatges i també per la destrucció de la milícia islàmica. En aquest sentit, ha afegit que l'exèrcit israelià continuarà actuant fins que Hamas ja no sigui una amenaça i que per aconseguir aquest objectiu vol incrementar la pressió sobre aquesta franja de Gaza que ja està prou tocada. I canviem de tema perquè Junts per Catalunya ha pactat amb el govern limitar el nombre de menors estrangers no acompanyats que arriben a Catalunya, i és que Junts i el PSOE han segellat aquesta entesa el dilluns a última hora, just abans del Consell de Ministres, que ha aprovat un decret per reubicar els menors immigrants que hi ha a les Canàries. L'acord estableix que abans d'ubicar més menors no acompanyats a Catalunya, la Moncloa tingui en compte que ja n'acull molts més que la resta de comunitats. Les dades oficials així ho demostren, perquè ara mateix la Generalitat es fa càrrec de més de 6.700 joves que van arribar sols, sense família, quan eren menors d'edat. Al voltant d'uns 3.000 encara tenen menys de 18 anys i la resta continuen sota la tutela de l'administració catalana perquè en tenen menys de 21. Per tant, veurem com acaba impactant aquesta decisió. I ens quedem a Catalunya perquè aquesta comunitat autònoma és la 5 quena per la cua de l'Estat en inversions territorialitzades de Renfe Adif i Adif Alta Velocitat que s'han acabat duent a terme. Segons dades d'execució pressupostària del Ministeri d'Hisenda, entre el 2015 i el primer semestre del 2022, tota la sèrie històrica que s'ha fet pública i analitzat per l'Agència Catalana de Notícies, durant aquest període es van projectar inversions per valor de 6.194 milions d'euros a les demarcacions catalanes que estaven vinculades a les tres empreses ferroviàries. La despesa real, però, es va quedar en 2.171 milions d'euros en el mateix període, un 35,1% del total, és a dir, per sota de la mitjana espanyola, que és del 41%. Les inversions executades d'Adif, sense comptar l'alta velocitat, són les més baixes, del 31,5% dels diners pressupostats. I canviem de tema perquè els germans Roca obriran un restaurant dedicat a la seva mare a les instal·lacions de la fortalesa de Sant Julià de Ramis, on ja tenen l'hotel Esperit Roca. El nou local s'inaugurarà el 27 d'abril, dia de la Mare de Déu de Montserrat, coincidint amb el dia del sant de la seva mare, Montserrat Fontaner. Així ho han anunciat Joan, Josep i Jordi Roca en la segona jornada del Fòrum Gastronòmic de Girona. I abans de seguir amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió a Ràdio Bisbal, hem de saber quin temps ens espera avui. Bon dia, Isaac.
Bon dia, com anem?
Com es comportarà la pluja al llarg del dia d'avui?
Avui ens arriben les restes d'aquesta borrasca Lawrence que ha afectat el sud-oest peninsular amb grans pluges i a nosaltres ens afectarà amb cel tapat i amb un dia de pluja, una pluja que ja ha anat caient de matinada i que ho seguirà fent durant tot el dia. Una pluja que serà intermitent, que entrarà de mar cap a terra i anirà sumant litres d'aquella d'anar fent, d'aquella bona, d'aquella que es va fent saó. Els acumulats més importants els trobarem a l'interior, a prop de les muntanyes, i menys i registres menys importants a la costa. El temporal marítim serà important. Vent de xaloc intens i mar de fons de xaloc, amb onades de 2 a 4 metres d'alçada. En aquest sentit, el Meteocat ja activa avís carbassa tot el dia aquí al Baix Empordà. Demà mantindrem el cel tapat i amb risc de pluja, ja menys important. Continuarà el temporal marítim.
Doncs veurem com ens acompanya aquesta pluja i a veure com acaba evolucionant per la resta de la setmana. Recordeu, abans de sortir de casa agafeu el paraigua perquè té pinta que la pluja al llarg del dia d'avui serà per tota l'estona. Moltíssimes gràcies, Isaac Vilà, per el repàs d'aquesta previsió meteorològica. I el comentari d'avui ens el porta Josep Taverner.
5 anys. En aquests dies de Quaresma i aquest any també de Ramadà, ara fa 5 anys que ens va passar un fet que encara ens marca el present. El confinament per al virus de la Covid-19. D'un dia per l'altre ens vam trobar tancats i sense adonar-nos-en vam passar d'un estat de normalitat a un estat de tancament a casa. Vam fer l'experiència a nivell mundial del que viuen els personatges del llibre La Pesta d'Albert Camus, publicat el 1947. Un ampli ventall de personatges que va des de metges fins a turistes o fugitius contribueixen a mostrar els efectes que una plaga pot tenir a Orà, a la costa mediterrània d'Algèria. La mort de tantes i tantes persones, familiars i amics, ens ha marcat profundament. Recordo enterraments amb sols 3 familiars i els de la funerària, directament al cementiri, on més enllà de la tristesa de la mort d'un familiar hi havia la manca de suport humà de veïns i amics. A finals de setembre del 2020, jo mateix vaig donar positiu i vaig seguir, en aquell moment, encara sense vacunes, el meu particular confinament. Cal dir que els veïns em van cuidar excel·lentment. En aquelles circumstàncies vaig escriure la tràgica ironia de les malalties infeccioses és que qui està infectat es converteix sovint, sense saber-ho, en el que infecta. És en aquests moments que es mostra clarament la nostra vulnerabilitat i es fomenta la consciència de la solidaritat compartida. I acaba l'article dient tant de bo que d'aquesta crisi en sortim més humans, més humils, amb més temps per pensar en el present per un futur diferent. 5 anys després segueix el teletreball, tot i que està disminuint, però es mantenen i han augmentat els problemes de trastorns alimentaris i el que s'anomena Covid permanent. I encara el que més creix aquí i arreu és el negacionisme científic promogut per l'administració Trump. Lamentablement no vivim en un futur diferent i qui no aprèn de les lliçons de la història està condemnat a repetir curs.
Doncs aquest comentari 5 anys després de la pandèmia ens permet reflexionar una mica més sobre aquesta experiència i sobre les corrents de pensament que estan sorgint arran de totes aquestes problemàtiques que hem anat visquent en els darrers anys. Moltíssimes gràcies, Josep Taverner, per el comentari d'avui. I nosaltres, abans de seguir amb el repàs informatiu, escoltem una mica de música amb Marvin Gaye de Charlie Puth i Meghan Trainor. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want, just like they say it in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on.
this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell.
Tornem a encetar un nou episodi de pluges, ho comentàvem amb el nostre meteoròleg de confiança, l'Isaac Pilar, i és que aquí a les comarques gironines ja fa unes setmanes que l'aigua ens va acompanyant en manera de precipitacions, però aquesta tendència no és la que ens ha acompanyat en els darrers anys, i per parlar de la gestió de l'aigua encara en temps de sequera i també de quins han de ser els passos cap al futur, ens visita el director de l'Institut Català de la Recerca de l'Aigua, Vicenç Acuña, bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. I és clar, m'agradaria fer aquesta pregunta que crec que tothom ara mateix es fa, no? Estem encara en sequera? És a dir, com ens estan influenciant aquestes precipitacions d'aquestes darreres setmanes?
Doncs tècnicament encara podem dir que estem en aquest període de sequera extrema, que ja fa més de 3 anys i mig que dura. Però, vaja, amb les tendències i les prediccions que tenim per aquest mes d'abril, potser realment arribarem a uns llindars de reserves i d'estat de massa forestal i de sistemes hídrics que estaran ja en condicions per dir que hem sortit de la sequera. Uh-huh. Ara, que no ens hauríem d'enganyar o de fer falses il·lusions, perquè potser sortim d'aquesta sequera, però no trigarem gaire a tornar a estar en un període de sequera. Mm-hmm. Perquè realment les tendències que tenim a nivell de canvi climàtic s'estan accelerant moltíssim i tots els canvis que està impulsant l'Agència Catalana de l'Aigua o altres administracions els hem de mantenir, els hem d'impulsar i també com a ciutadania hem d'intentar doncs, anar canviant hàbits.
Mm-hmm. Perquè un dels errors, no, que es comentava durant, sobretot durant aquest període de sequera que hem tingut, comentava de 3 anys i mig, ha estat que les inversions que es van prometre en el seu moment, en l'any 2008, és a dir, de fer desaladores, de fer altres tipus d'infraestructures per gestionar l'aigua en un moment, no, com el que hem viscut ara aquests darrers 3 anys, no es van fer o s'han aplaçat. És a dir, entenc que una de les maneres per ajudar a prevenir, no, la situació que hem viscut aquests darrers 3 anys en part és seguir fent aquest tipus d'inversions, no?
Amb les inversions és cert que després de la sequera dels anys 2007-2009 hi havia un conjunt d'inversions planificades per donar resposta a aquella primera gran sequera que vam tenir. Aquelles inversions van quedar mig aturades per la crisi econòmica després i per tant hem arribat en aquesta sequera dels darrers anys que no estàvem encara a punt, si més no, a nivell d'infraestructures per ser resilients doncs, en aquesta sequera que hem tingut. Jo espero que aquestes inversions realment no, ara no es desinflin amb les pluges i que realment s'acompleixin els terminis i com a país doncs, estiguem ja preparats i preparades per donar resposta a la propera sequera. Però hem de tenir present que no és només una qüestió de fer més desaladores o més embassaments o posar més tubs amunt i avall. També hi ha altres coses que ens podrien ajudar a tenir molta més disponibilitat de recurs i que no les estem abordant. I ens falta coratge polític com a país per abordar-ho, com és una gestió diferent dels aqüífers, que ara per ara es fa una gestió de l'aigua superficial diferent de l'aigua subterrània. Estem encara donant permisos per extreure aigua subterrània en temps de sequera perquè són diferents lleis. També tenim uns aqüífers supercontaminats per nitrats perquè no fem una bona gestió de residus ramaders. Per tant, hi ha coses que són més de gestió, més general, que no tenen a veure amb infraestructura, que podríem fer i podríem tenir doncs, molta més aigua de la que ens diuen que tenim, en realitat.
Mm-hmm. I en realitat això ens beneficiaria a llarg termini, tenint en compte, no, comentava, que aquests períodes de sequera seran més comuns i també més intensos.
Sí, per descomptat, sí. Una gestió més integral de tot el cicle de l'aigua, tenint en compte els aqüífers, doncs seria un pas molt important en la gestió de l'aigua. I una altra cosa que m'agradaria remarcar també és un gran desconegut, un jugador que normalment no en parla ningú, però que són els boscos. Perquè a casa nostra fa 50 anys doncs, el mateix massís de les Gavarres que teniu aquí al costat,
sí, exacte,
doncs gairebé no hi havia arbres. Era bàsicament 4 matolls i totes les cases de pagès estaven actives, anaven traient la llenya que creixia per fer foc, per fer carbó. També teníem renats amunt i avall, per tant no teníem aquests boscos. Ni les Gavarres, ni les Alberes, ni les Salines, ni a l'Alta Garrotxa. El paisatge era molt diferent del que coneixem ara. I per tant, quan no teníem aquestes masses forestals, teníem molta més aigua que circulava pels rius o que teníem als aqüífers, perquè els arbres són grans consumidors d'aigua. Quan als anys 60-70 es van començar a fer les infraestructures dels embassaments, els tubs que portaven aigua d'un lloc a l'altre, diguéssim que hi havia molta més aigua de la que tenim ara. I ara se'ns han ajuntat dues coses. Tenim el canvi climàtic, que dels darrers 20 anys doncs, tenim més o menys un 10-15% menys de precipitació anual, tot i que en aquests anys de sequera arriba a ser el 50% per sota de la mitjana. Però d'altra banda tenim una massa forestal gegant que s'ha expandit molt al llarg de les darreres dècades i que és un gran consumidor d'aigua. Llavors, quan es posen aquestes dues coses juntes, fa que tinguem molta menys aigua que la que tenien els nostres pares o els nostres avis. I per tant, doncs, també una cosa que ens hem de plantejar és fer una gestió forestal més activa per ajudar-nos a fer reducció de risc d'incendis, per tenir també més biodiversitat i alhora per tenir més aigua disponible. Per tant, no és només fer més desaladores, sinó fer una millor gestió de residus ramaders, fer una millor gestió forestal i tenir en compte tot el cicle de l'aigua en un conjunt.
A més, no, comentava, no, aquesta gestió forestal, que vull dir, entenc que tot és un conjunt d'aspectes, no, que al final acaba afectant la gestió forestal que fem a l'aigua, però a més, no, la falta d'aigua acaba afectant també en aquests boscos, és a dir, si no hi ha aigua tenim boscos més secs i això provoca més risc d'incendi. Per tant, entenc que tot és una roda.
Sí, tot és una roda. De fet, ja es van fent petites aclarides a diferents llocs, que el que busquen les aclarides no és treure el bosc, sinó és deixar menys arbres per hectàrea, perquè ens entenguem, perquè els arbres que deixem tinguin més aigua per individu i, per tant, no tinguin tanta set, no estiguin tan secs i el risc d'incendi sigui molt més baix. Alhora, també amb aquestes aclarides, doncs, tenim més biodiversitat, més diferents tipus de plantes i d'animals, d'insectes, d'ocells. I diguéssim que tot està lligat. Si fem una millor gestió agrícola, millor gestió forestal, tindrem més aigua i de més bona qualitat.
Perquè també parlava, no, d'aquesta contaminació de l'aigua, és clar, sobretot a l'hora de gestionar aquests aqüífers. Aquí, per exemple, tenim l'aqüífer de la zona del Ter, que durant la sequera, no, vull dir, va salvar una mica aquesta zona, sobretot agrícola, que tenim, però és clar, no sé com s'ha d'abordar, no, també aquesta problemàtica, tenint en compte, no, el tipus de conreus que tenim aquí a la zona i tenint en compte que l'aigua al final acaba impactant en aquests conreus i viceversa. Esclar, com s'ha de gestionar, no, aquesta contaminació i com s'ha de treballar per intentar prevenir-la?
A veure, d'estratègies per fer una gestió diferent de residus ramaders n'hi ha moltes, però vaja, aquí a l'Empordà, doncs, ja tenim algunes plantes de biogàs que són un exemple, una de les possibles coses que es podrien fer per realment reduir la quantitat de les tones que posem per hectàrea de residus ramaders a les terres agrícoles, que fan que realment, doncs, acabem tenint uns aqüífers amb una quantitat de nitrat que és tòxica per la salut humana i que és difícilment usable per l'agricultura, també, perquè podria cremar les plantes si l'usessin directament. Per tant, realment, doncs, més plantes de biogàs o tractaments més in situ a les pròpies explotacions amb petites plantes de tractament de purins, doncs, serien una bona opció per reduir aquest problema. Perquè realment ara tenim encara molta aigua a l'aqüífer, però que en molts llocs, doncs, no podem usar-la. O ens hem de gastar molts diners per poder usar aquesta aigua. També aquí a l'Empordà hi ha alguns pobles que no estan connectats a xarxa, han d'agafar aigua de l'aqüífer i han de desnitrificar aquesta aigua, han de fer un tractament força car d'aquesta aigua per poder treure-li tot aquest nitrat de més que té.
Esclar, hi hauria alguna manera de tornar, no, a fer que l'aqüífer sigui més potable, és a dir, que nosaltres el puguem utilitzar sense haver de tenir un cost encara al fet de reconvertir aquesta aigua en potable?
Doncs això ja és més complicat, perquè diguéssim que en un riu l'aigua, doncs, des que t'entra a Colomers a que surt de la bola del Ter, potser passa un dia com a molt. Però el mateix aqüífer del Ter, entre que s'infiltra l'aigua, doncs, a Colomers i arriba a la gola del Ter, potser passen 3 o 4 mesos. Per tant, netejar una cosa on l'aigua circula tan a poc, i hi ha zones de l'aqüífer que l'aigua s'hi pot estar anys, doncs és més difícil. Ni que ara deixéssim de posar purins perquè poséssim tot de plantes de biogàs o féssim una gestió diferent d'aquests purins, encara trigaríem a vegades anys i anys i anys a que l'aigua tornés a estar en unes condicions prou bones per poder-la usar directament. Per tant, és important tenir aquesta visió a llarg termini, no només a nivell de gestió d'infraestructures, de quines inversions hem de fer, on hem de posar les desaladores, sinó també pensar en aquesta gestió dels aqüífers a llarg termini.
Per tant, el futur, no, va orientat una mica cap aquí, cap a millorar aquesta gestió dels aqüífers, a millorar les inversions en infraestructures i també tenir en compte, no, com a societat, que el clima està canviant i al final aquesta, sí, aquest ús de l'aigua també, no?
Sí, sí, sí. Moltes vegades al final doncs, ens haurem de replantejar doncs, el tipus de cultiu que fem o el tipus d'activitat econòmica que fem si realment no tenim prou aigua o prou energia per seguir fent aquella activitat. Això ja es veu en molts cultius que abans es feien doncs, a terra baixa i ara cada cop han d'anar pujant més en elevació per poder fer el mateix producte. I ho anirem veient al llarg dels propers anys, doncs aquesta adaptació, perquè ara tenim amb el canvi climàtic o intentem fer gestions per mitigar-ne l'impacte o ens anem adaptant, o les dues coses alhora. Però seguir fent les coses com fins ara no ho podrem fer, perquè ens canvia massa doncs, temperatures, precipitació, és massa diferent. Anirà canviant la vegetació, tot anirà canviant. I sembla que més ràpid del que molts models predeien.
Doncs estarem pendents d'aquests models i també veurem com impacta la pluja d'aquests darrers dies en el que vindrà i com evolucionaran també tots aquests canvis que hem de fer i s'han de fer. Hem parlat amb el director de l'Institut Català de la Recerca de l'Aigua, Vicenç Acuña. Moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí i esperem que vagi bé el dimecres. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Que tingueu un bon dia.
Bon dia, que vagi bé. I quan passen gairebé 2 minuts de 9:15 del matí, comencem amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, perquè hem de destacar que l'escriptora i pedagoga Teresa Jové Acero ha mort als 104 anys. Deixa un gran llegat literari i també acadèmic sobre la història de Catalunya, la memòria de l'exili i també la literatura. Considerada la degana de la literatura catalana, Jové va dedicar la seva vida a l'ensenyament, la investigació històrica i també la novel·la, amb una trajectòria marcada per l'experiència a l'exili i també el compromís amb la llengua i la cultura catalanes. Dani.
Nascuda a Madrid el 1921, de pare català i mare madrilenya, va viure entre Barcelona i el Baix Empordà. Durant la Guerra Civil es va refugiar a l'Empordà i posteriorment es va exiliar a França amb la seva família. Allà va fer d'enllaç de la resistència francesa durant la Segona Guerra Mundial i es va formar en filologia i literatura comparada, exercint de professora a França i Catalunya. Casada amb el polític socialista Josep Pallach, la seva trajectòria va estar marcada per la lluita per la democràcia i l'educació. Instal·lada a París, fins al retorn a Catalunya el 1970, va escriure nombroses novel·les històriques i detectivesques. Destaca el personatge de Jaume Plagomà. Entre les seves obres més conegudes hi ha La trampa, L'arbre trencat, El degollador de Vallvidrera, La ruta de la mort també, i també va reflexionar sobre la memòria de l'exili en llibres com L'aiguamort de la ciutat. Jové va compaginar l'escriptura amb la docència i l'activisme cultural. Va ser professora a la Universitat Autònoma i fundadora de l'Escola Plurilingüe Emporiae a Roses. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 2010, el Premi Memorial Francesc Macià el 2018, a més de ser presidenta d'honor de la Fundació Josep Pallach. L'any passat, l'Ajuntament de Palafrugell li va concedir el diploma al mèrit ciutadà per la seva vinculació amb el municipi. L'Ajuntament, de fet, ja ha expressat el seu condol als familiars i persones properes.
De seguida parlarem amb el president de la Fundació Josep Pallach, amb el senyor Josep Maria Soler, sobre la importància que va tenir la figura de Teresa Jové pel municipi i també per la societat catalana. Canviem de tema perquè hem de parlar de pluges, hem de parlar de sequera, perquè el Baix Empordà es continua mantenint en estat d'alerta per sequera, tot i els diversos canvis que ha executat el govern de la Generalitat, Laura.
Es mantenen les restriccions pel sistema Ter Llobregat, el qual encara no ha assolit el 60% de la seva capacitat, seguint en situació d'alerta. Aquest sistema essencial subministra aigua arreu de la regió metropolitana de Barcelona i altres zones de les comarques gironines,
Terres, incloent-hi el Baix Empordà. Tanmateix, les previsions de més pluja pel mes d'abril poden millorar la situació. Es continua fent un seguiment de l'evolució de les reserves d'aigua. L'embassament de Darnius-Boadella ha duplicat la seva capacitat i ha passat de la fase d'emergència a la d'alerta. El de Riudecanyes ha passat a prealerta després de superar el 35% de la seva capacitat. A més, l'aqüífer Fluvià Muga ha passat de l'emergència a l'excepcionalitat, amb un increment d'1,3 metres en el seu nivell respecte al gener. Tot i les millores per les darreres pluges, el govern continua aplicant mesures per assegurar l'abastament d'aigua.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha insistit que la sequera encara no s'ha superat.
L'àmbit de Ter està en pitjor escenari d'embassament que el del Llobregat, però en qualsevol cas, en el seu conjunt, perquè així l'hem de tractar, estem encara lluny del 60% que es requereix perquè aquest pogués sortir de l'escenari d'alerta cap a la normalitat. Per tant, hem de veure les properes setmanes si les pluges que ens indiquen els models es produeixen, si es produeixen també en aquest àmbit, com els he dit, l'avantatge que han tingut les pluges dels últims dies és que han estat de manera homogènia a tot el territori. Hem de veure si allò que ens adverteixen els models, que és d'un mes d'abril amb una pluviometria fins i tot per sobre del que es considera normal en el mes d'abril, es produeix, si es produeix en aquests àmbits que necessitem, i si arribéssim a aquest indicador del 60% d'aigua embassada en l'àmbit de Ter Llobregat, ens podríem plantejar aquesta sortida.
Aquesta nova fase inclou un total de 10 canvis. Les condicions es faran efectives la setmana vinent amb la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La consellera ha agraït el comportament responsable de la població i els sectors industrials. Tanmateix, ha apuntat que cal continuar apostant per solucions tecnològiques i actuacions d'emergència davant una possible disminució de les pluges pel canvi climàtic.
I canviem de tema perquè els bombers han apagat un incendi en una masia de Pals, Laura.
L'avís s'ha rebut aquest dilluns a les 19 hores i 42 minuts. Ràpidament s'han desplaçat 5 dotacions dels bombers a la casa, localitzada a la plaça de l'església de Pals. Han cremat dues habitacions i la cuina. A més, hi ha hagut desperfectes en una sala adjacent. Els bombers han ventilat el fum que s'ha escampat arreu les dues plantes de la masia. Una persona ha estat traslladada a l'Hospital de Palamós després de ser atesa pel Servei d'Emergències Mèdiques.
I parlem de neteja perquè l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha posat en marxa un pla de xoc de neteja viària per abordar diverses incidències que s'han detectat en la via pública. Els treballs han començat al barri de l'Illa, on es netejaran els carrers Illa, Farmàcia, Arpa i Camí Fondo, Folc de Cardona i Puig Tomàs. El pla, però, s'anirà desenvolupant de manera progressiva, barri a barri, fins a cobrir la totalitat del municipi Anna.
Moltes de les incidències es han detectat a partir de les reclamacions de veïns. Es tracta d'una intervenció global per resoldre els problemes més immediats i garantir a llarg termini un manteniment més eficient dels espais públics de zones concretes del municipi. Entre els treballs que es faran hi ha netejar males herbes que creixen en els paviments, la retirada de residus dispersos per la via pública i la neteja a pressió de les superfícies més afectades. Des de l'Ajuntament de Calonge asseguren que això demostra el seu compromís amb un entorn més net per tots els ciutadans. Ara bé, també remarquen que la col·laboració dels veïns és fonamental per mantenir nets tots els barris. Per això fan una crida a la ciutadania per tal que col·labori a la neteja dels espais comuns.
I un estudi demostra que les colònies de coral vermell sobreviuen una dècada després de ser trasplantades a les Illes Medes. Aquestes colònies, que havien estat confiscades en el marc d'operacions contra la pesca il·legal, van trobar una segona oportunitat gràcies a les accions de restauració impulsades per investigadors de la Universitat de Barcelona i també l'Institut de Ciències del Mar. Els resultats de la recerca, que ara es presenten en un article publicat a la revista Science Advances, demostren que les accions per trasplantar aquests coralls decomissats no només han estat eficients a curt termini, sinó que també ho han estat a llarg termini, Miquel.
Els primers resultats sobre la supervivència d'aquestes colònies es van publicar després de 4 anys, però les investigacions recents indiquen que 10 anys després de l'inici de la restauració, les colònies continuen creixent i reproduint-se de manera similar a les comunitats originals. El treball, liderat pels experts Cristina Linares i Yanis Zendner, de la Universitat de Barcelona, i Joaquim Garrabou, de l'Institut de Ciències del Mar, ha mostrat que les comunitats restaurades no només han sobreviscut, sinó que han aconseguit una estructura natural d'acord amb les expectatives per les comunitats de corall vermell. Aquestes comunitats contribueixen a la restauració del coralix en un hàbitat marí complex i molt valuós per moltes espècies, però de creixement extremadament lent. Aquesta restauració s'ha dut a terme en el context del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, a uns 18 metres de profunditat, en un lloc poc visitat on no s'ha observat pesca furtiva en els darrers anys. Aquesta zona ha estat clau perquè la restauració de les colònies de corall no es vegi afectada per l'impacte continu de la pesca il·legal. A més, la col·laboració entre agents rurals i investigadors ha permès la retirada de coralls decomissats que han estat transplantats amb èxit als fons marins de les Medes.
Els experts alerten, però, que el canvi climàtic continua sent una amenaça important per la supervivència d'aquest corall vermell i altres espècies també marines del Mediterrani.
L'augment de la temperatura de l'aigua i les onades de calor marines han provocat una mortalitat en algunes poblacions de corall. Així tot, l'èxit de la restauració fins ara, el canvi climàtic podria alterar els progressos aconseguits si no es prenen mesures per protegir aquestes zones marines. En aquest sentit, els investigadors recomanen transplantar les colònies de corall a fondàries superiors als 30 metres, on l'impacte del canvi climàtic és menor. Això permetria que els coralls tinguessin més possibilitats de sobreviure a llarg termini, minimitzant l'impacte de les onades de calor marines i d'altres efectes del canvi global.
I parlem d'accessibilitat perquè la taula d'accessibilitat turística del Baix Empordà ha celebrat una nova trobada anual amb una novetat. La primera participació de l'Associació Catalana per a la Promoció de Persones amb Sordesa. Aquesta trobada ha reunit representants de diverses entitats com MIFES, l'Associació Discapacitat Visual Catalunya B1+B2+B3, l'Associació Centre Persones Sordes del Baix Empordà, l'Associació Bioautisme i també l'Associació Lectura Fàcil. Anna.
Durant la trobada es van repassar les actuacions impulsades al llarg del 2024, entre aquestes destaquen la jornada de turisme inclusiu que s'ha fet a Torroella i les visites de validació per atorgar o fer seguiment del segell comarcal Turisme per a tothom. D'altra banda, la reunió també es va parlar de les actuacions previstes per aquest any, entre elles hi ha fer un curs de llengua de signes catalana a nivell A1, organitzar visites guiades inclusives o crear vídeos formatius pel sector turístic o una nova edició de la publicació Turisme per a tothom al Baix Empordà. També està previst fer la cinquena jornada de turisme inclusiu. Des del Consell Comarcal remarquen la importància de prendre decisions conjuntes amb el sector turístic. També asseguren que és essencial posar en valor les bones pràctiques d'accessibilitat per garantir un turisme inclusiu i accessible per a tothom.
I la Diputació de Girona destinarà 450.000 euros per redactar projectes i executar obres a les biblioteques gironines. Les ajudes són anuals i estan adreçades directament als ajuntaments. L'objectiu de la corporació és garantir una xarxa de biblioteques públiques de qualitat per facilitar també l'accés a la cultura, el coneixement i la lectura. La primera línia de subvencions se centra en l'assessorament i el suport als municipis gironins per la construcció de nous equipaments o adequar-los a les necessitats actuals. Les ajudes sumen 269.921,85 euros i tenen com a prioritat els municipis de més de 5.000 habitants sense servei de lectura pública o aquells amb edificis més antics. Les sol·licituds s'han de presentar amb un mínim de 2.000 euros. La segona línia de subvencions té com a objectiu finançar obres de reforma, millora i manteniment dels equipaments de lectura pública amb una dotació de 180.000 euros. Aquesta línia serà accessible per ajuntaments amb biblioteques integrades al sistema de lectura pública de Catalunya o adherits a la xarxa de punts d'informació i lectura. Les ajudes seran per actuacions com millores en l'accessibilitat, seguretat i eficiència energètica. A més, el ple de la Diputació va aprovar una nova línia de subvencions per promoure el sector tecnològic a través de la promoció de les tecnologies digitals. Aquesta línia té una dotació de 120.000 euros i busca donar visibilitat al sector tecnològic a la demarcació de Girona, fent especial èmfasi en les iniciatives que afavoreixin la sostenibilitat i també la integració de les noves tecnologies. I encetem la plana cultural i artística perquè des d'aquest dissabte el bisbalenc Pere Noguera exposa dues instal·lacions al Museu de Can Màrio de la Fundació Vilacases a Palafrugell. L'artista presenta dues grans peces que exploren la relació entre els objectes quotidians, la percepció de la realitat i el consum. De fet, l'exposició Tot allò repetit ocupa un lloc únic que es podrà veure fins al 23 de novembre i s'ha organitzat de manera conjunta amb el Bòlit, Centre d'Art Contemporani de Girona, la Filmoteca de Catalunya i el Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà. Ferran.
L'obra de Noguera es caracteritza per transformar elements convencionals en noves interpretacions artístiques. En aquesta exposició, l'artista treballa materials com totxos, plats, copes i cartró combinats amb l'efecte mirall i jocs de llum per crear una experiència immersiva.
Reprodueix, diguéssim, la part negativa de la realitat que jo exposo, que són el totxo, que és la construcció, del plat, que seria, diguéssim, el domèstic, o el fet de la copa, que també té que veure amb la relació aquesta del plat. Sempre hi ha cartró, que són també mirall i que reflexionen sobre el tema de la llum amb una bombeta a dins d'una caixa.
O bé l'acumulació d'elements com la lectura de diaris o la presència de roba i sabates plenes de paper que reflexiona sobre la societat de la informació i la quotidianitat.
El fet de l'acumulació, per exemple, de lectura i de lectura de diaris o de periòdics, aquest efecte, juntament amb una roba que implica pràcticament el fet de la son o del llegir la nit, les sabates a la fora plenes de diaris conformen l'adequació, diguéssim, del fet humà en relació a el que és informació.
Amb una carrera consolidada en l'art conceptual, Noguera utilitza la materialitat per qüestionar les convencions establertes. La mostra Can Màrio reivindica el seu llegat i convida el públic a replantejar-se la percepció de l'entorn a través d'una mirada crítica i irònica.
I escoltem una mica de música amb Adele i Easy On Me abans d'acabar l'última entrevista d'aquest supermatí.
There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I'm
I tal com hem comentat i hem començat aquest informatiu, aquest dimarts ens ha deixat a l'edat de 104 anys l'escriptora, pedagoga i també degana de les lletres catalanes, la senyora Teresa Jové, una veu molt destacada de la literatura i també de l'ensenyament en català i vinculada estretament amb la Fundació Pallac. I per parlar de la rellevància de la seva figura i també del seu record, ens visita el president d'aquesta fundació, Josep Maria Soler. Bon dia. Josep Maria Soler, bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, des d'aquí el pèsam cap a la família i també cap als companys amics de Teresa Jové. Esclar, m'agradaria preguntar-li, no? Quina rellevància ha tingut la figura de Teresa Jové, no? I quina peculiaritat, no? De la seva vida ha tingut respecte a d'altres autores, altres autors, pedagogs, altres educadors en català?
Jo crec, primer de tot, destacaria de que la Teresa Jové és una persona que ha destacat portes endins, diria. Uh-huh. La Teresa Jové, tal com sempre explicava, amb el seu marit havien pactat de que ell seria més de portes enfora, seria el polític, seria el pedagog de portes enfora, i que ella estaria més, tot i professora, tot i també té una rellevància pública, en molts moments doncs, és relativament poc coneguda perquè ha estat una persona més de portes endins que s'ha dedicat sempre més a escriure i ajudant el seu marit. De manera que potser la seva vida realment de pel·lícula és una mica desconeguda encara per molts catalans. Uh-huh. I em sembla que això és important, de que és una vida de pel·lícula, en tant quan va néixer a Madrid, va venir a Catalunya, va patir exili a França, la resistència s'hi va apuntar contra els nazis, la coneixença d'en Josep Pallac a Cotlliure, i després l'explosió com a novel·lista, sobretot després de la mort de Josep Pallac. Per tant, em sembla que la seva vida és realment extraordinària i de pel·lícula.
Mm-hmm. Perquè la seva educació, que va fer sobretot a França, no? Es va formar en filologia i literatura comparada, la va portar també, no?, a escriure sobre aquest exili que va patir i a més, amb obres molt destacades, vull dir que a més han estat premiades. Esclar, no sé si en podem destacar alguna d'aquesta literatura, no?, tan única, perquè parlava, no?, de novel·la detectivesca i també d'aquesta novel·la que donava veu als exiliats. Esclar, tot això, com es combina i com es creen aquest tipus d'obres?
Sí, és que realment és tan peculiar la Teresa, que jo no te sabria destacar més, que encara ara podríem anar descobrint cosetes no publicades, com contes que havia ell escrit de molt més jove. Però quan, podríem dir, es va presentar el Premi Nadal i va arribar pràcticament a la final amb aquella obra que en castellà se'n deia La xarca en la ciutat, i que després, més tard, doncs, va ser publicada amb L'aiguamort de la ciutat en català, doncs aquí, esclar, quan varen descobrir qui era Teresa Jové, doncs probablement, no ho sabem ben bé, però probablement va haver-hi aquí una aturada de donar-li aquest premi. Mm. Després, quan ha entrat en tota la fase del detectiu Plagumà, en totes les seves últimes novel·les, doncs, esclar, aquí destaca molt i molt la Teresa, perquè és una literatura que probablement n'hi ha poques a la literatura catalana de que s'hagin posat amb aquesta tipologia de novel·les. I altres novel·les jo destacaria la biografia, podríem dir, novel·lada, amb els flaixos per al teu blog, però amb aquest títol que ell hi va afegir a última hora abans de publicar-se, i que ens va dir, no, vull que se'n digui com a títol principal Tu ets jo, i és realment aquest Tu ets jo que descriu perfectament la seva relació amb Josep Pallac.
Mm-hmm. I parlàvem d'aquesta relació amb Josep Pallach, no? Amb aquesta vinculació a través de la Fundació, no? També Pallach. Esclar, no sé quin ha estat, no? Per exemple, va ser presidenta honorífica de la Fundació Pallach, però quina vinculació tenia Teresa Jové amb la vostra Fundació, doncs, a part de totes aquestes, no? Vinculacions.
A veure, la idea de crear una fundació de caràcter educatiu transversal va néixer l'any 2009, cap a finals de 2009. En aquell moment jo vaig creure que es havia de dir Fundació Josep Pallach. Uh-huh. I de seguida vam anar a parlar amb ella i li vam dir si li semblava bé. Des d'aquell moment no solament li semblava bé, sinó que molt i molt bé, i ens va donar total recolzament a tot el procés de creació de la Fundació, que quan es va poder presentar públic va ser el gener del 2012. Mm. Doncs bé, si aquells primers moments ens va donar total recolzament, hem de dir que ens ha encantat estar al seu costat i que amb ella hem no sé, xerrat multitud de vegades de coses ja no només de la Fundació, sinó de la pròpia família i de molt més enllà, i ha sigut una època extraordinària. Jo diria que va amb el seu tarannà, que he dit al principi, d'una vida, podríem dir, més de persona, doncs, tancada en el seu entorn, probablement, però d'una claredat d'idees i d'una, no sé, manera de ser i de viure i de traslladar tots aquests fets viscuts que deia que eren realment de pel·lícula, que ha estat extraordinària. Per tant, des del primer moment ha estat la nostra presidenta d'honor i jo crec que ho continuarà sent sempre.
Mm-hmm. I és clar, justament, no, la seva mort arriba en aquest moment, no, en què es publica aquesta biografia de Josep Pallach, i a més la filla de la Teresa Jové ha publicat aquest llibre, no, vinculat a aquesta història familiar. És clar, tot això des de la Fundació, com ho entomeu, no? Com entomeu, no, l'arribada d'aquests dos llibres i aquest fet, no, tan important.
Sí, això és curiós, que ha sigut, per una part, podríem dir que casual, no? Fa 2 anys i mig, la Fundació, ajudats també, val a dir-ho, de subvencions rebudes, doncs vam poder trucar en Joan Safont, una persona extraordinària, per fer la biografia de Josep Pallach. I just ara, doncs, ha sortit la biografia de Josep Pallach, i ens encanta d'anar a ciutats i pobles de Catalunya acompanyant en Joan Safont a les presentacions del llibre. Però és de què també, casualment, rúbrica editorial liderada per l'amic Baltar, doncs ha fet possible de que les memòries d'exili, d'una filla de l'exili, amb el nom de Rossinyol, que va ser a França, doncs l'Antònia Pallach ha pogut publicat el llibre aquest, que no narra res més que el que ella sentia a casa seva, el que ella, doncs, vivia, perquè ella va néixer a França i viu encara a França, però totes aquestes memòries, des de que els seus pares, doncs, eren joves amb ella, fins que a l'any 70 els seus pares varen poder venir cap a Catalunya, doncs ho narra amb una manera que és tan fàcil de llegir i tan emotiva i maca, que penso que ha sigut la culminació la culminació de precisament arribar en aquest any 2025 als 104 anys de la Teresa, i que doncs el fet de despedir-nos d'ella, doncs d'alguna manera també aquests dos llibres ens donen continuïtat a una vida, com he dit, tant de Pallach com de Teresa, que va estar i és una vida de pel·lícula i història pròpiament del país.
Mm-hmm. Ja finalment i breument m'agradaria preguntar-li, l'enterrament es farà aquest divendres, oi?
Sí, el divendres 21 a les 6 de la tarda al tanatori de Palafrugell. El que passa de que ella doncs, sempre havia volgut que les seves cendres fossin dipositades en la tomba de Josep Pallac, el cementiri civil d'Esplanyà, la localitat on han viscut, que ella ha viscut doncs sempre des del retorn al país. I aleshores aquestes cendres es dipositaran doncs, dies molt més tard, segurament, i que ja s'anunciarà prèviament. Però l'enterrament, el comiat serà un comiat doncs, laic en el tanatori de Palafrugell, com diguem, el divendres doncs, proper a les 6 de la tarda.
Senyor Soler, ens hem d'acomiadar de vostè aquí. Gràcies per ser aquí al Supermatí i també ens acomiadem del programa d'avui. Moltíssimes gràcies. Que vagi bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu, que vagi
bé. Que tingueu molt bon dia.
Bon dia.